Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, en representació de Junts, l'alcaldessa Eva de l'Amo i el regidor Madeo Comes. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus, al programa per on passen els partits polítics que tenim al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i on escoltem cada setmana les opinions, les explicacions dels diferents regidors, dels diferents representants de cadascuna d'aquestes formacions. Avui és el torn de Junts i a nosaltres tenim, per una banda, a l'alcaldessa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I per l'altre, el regidor Madeo Comes. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, tenim temes, tenim coses de les quals parlar i les primeres, per ordre, diguéssim, de proximitat possiblement, és demanar-los una valoració dels resultats de les eleccions. Evidentment que al final acabarem parlant a nivell nacional, però primer ens agradaria saber la seva opinió respecte al resultat que es va produir aquí a l'Ametlla de Mar.
Bé, la valoració crec que per la nostra part és molt positiva. És molt positiva perquè bé, vam ser la primera força a l'Ametlla de Mar en vots. Recordem que des del 2012 no érem la primera força per unes eleccions a la Generalitat i per tant estem molt satisfets. L'altra lectura també està en que Esquerra va tindre una pèrdua importantíssima de vots. Això ha passat aquí a l'Ametlla de Mar i també a nivell general. És evident que ja estava en un segon posició les anteriors eleccions, ara queda en tercer lloc. I bé, això és el que també, a partir d'aquí, són les dimissions que s'han anat produint durant estos dies, que bé, doncs, entenc que per responsabilitat, donat que no han aconseguit els objectius, doncs bé, és algo que entenem molt correcte que vagin fent.
Bé, jo com diu l'alcaldessa, doncs, sí, resultats molt, molt positius, al fi i al cap, era com una petita prova, no?, d'estos primers 10 mesos que portem aquí al consistori, i bé, ens dona molta força, ens encoratja a seguir treballant, això també ho teníem clar. I bé, doncs, com dius, és una cosa que s'ha extrapolat a tot el territori, al final doncs, bueno, a seguir treballant, com dic, ens ha donat moltíssima força i encoratjats i no res, a seguir fer el que volem fer nosaltres, a ficar el poble on li toca i agrair estos 731 vots que ens han donat los caleros i caleres i no res, agrair-los des d'aquí i que seguirem treballant per ells i també, per suposat, pels que no ens han votat, que seguissin confiant en nosaltres perquè no en tenim d'altre que seguir fent les coses bé pel poble.
Recordar també que en este punt de la valoració de les eleccions, des d'Esquerra Republicana aquí al nostre poble se va fer una campanya sobretot en vistes a una visió local, no? Com dient, bueno, a veure què trobeu de tota aquesta, d'estos mesos que porten Junts i PSC al govern, quina és la valoració que fa el poble. Pues bé, a partir d'aquí, vista des d'aquesta perspectiva local, que és el que proposaven des d'Esquerra, pues, estem encara més doblement satisfets perquè la gent ens ha donat confiança.
Dit això, i deixant ja les eleccions al Parlament al darrere ja, anem entrant temes de l'àmbit més municipal i una de les últimes aprovacions que s'ha produït en ple, més que aprovacions, no va ser aprovació, es va donar compte de la liquidació dels comptes del 2023, unes liquidacions en les quals govern i oposició tenen diferents perspectives de lectura.
Sí, bé, crec que estem mirant-ho des de punts de vista totalment diferents, però és degut, bàsicament, a que per part de l'anterior alcalde no té clares què volen dir els conceptes econòmics. Queda evident que en tema econòmic no era el seu fort i bé, ara ho ha demostrat. Ho dic això perquè ell confon els temes, confon el resultat pressupostari positiu amb superàvit, amb el romanent de tresoreria, crec que no sap què vol dir. Clar, tots aquests comentaris que va fer a l'últim programa de portaveus ens donen a entendre que durant 8 anys hem tingut un alcalde que no sabia res del pressupost o almenys dels temes, dels conceptes econòmics, no tenia ni idea. I bé, només comentar que el resultat pressupostari sí que és positiu, és cert, té raó, tenim 1.131.000 de resultat pressupostari positiu, però clar, això és com aquell que cobra la nòmina i és més alta que els gastos que té, però resulta que el préstec també s'ha de pagar. Els préstecs també es paguen. Si no pagues el préstec, pues a lo millor te prenen la casa. Pues això és el mateix a l'Ajuntament. El resultat pressupostari positiu vol dir que els ingressos menys les despeses han tingut un resultat de 1.131.000. Però clar, com també tenim que pagar els préstecs i recordem que paguem 2 milions d'euros en préstecs i interessos, evidentment llavors tenim un estalvi negatiu o un desestalvi, que seria el concepte més econòmic. És a dir, tenim un desestalvi negatiu o un desestalvi de 1.105.000 euros amb la liquidació del 2023. Per tant, contents, pues no sé què dir-te. No estic massa contenta quan tenim 1.100.000, ens ha faltat 1.100.000 euros per poder reconèixer o per fer el pagament de totes les obligacions que tenim.
Clar, el dia que ara, és a dir, que amb aquests resultats, dels quals una part del pressupost ja havien estat gestionats per l'actual equip de govern, que ja no podien tindre l'excusa de donar-los la culpa amb ells de la situació econòmica.
Bé, clar, aquest raonament pues, tampoc no té massa sentit. La qüestió és que la liquidació surt a 1.100.000 en negatiu i també vaig sentir algo de que van deixar 1 milió d'euros quan se va fer el canvi de govern. El romanent és un altre tema que també confon. El romanent no es deixa al juny. El romanent és un concepte que es deixa el 31 de desembre de cada any, que és un concepte que te diu en aquell moment quina és la realitat justament de econòmica de l'Ajuntament. O sigui que és l'acumulat en un dia determinat, que és el 31 de desembre, que és molt diferent de l'arqueig de caixa, que és en quin moment o quin és el saldo dels comptes de l'Ajuntament quan se fa el canvi de govern. En aquell moment, quan se va fer el canvi, l'arqueig ficava que hi havia sobre 1 milió d'euros en caixa. També he sentit que en aquest milió d'euros s'hagués pogut pagar la residència. Clar, a mi, la veritat, pagar la residència i no pagar les nòmines no ho veig massa normal. Per tant, l'arqueig de caixa que et diu que tenim 1 milió d'euros, evidentment, aquest milió d'euros estava reservat per a les obligacions de la resta de l'any, de 6 mesos més, de nòmines dels treballadors de l'Ajuntament. Per tant, per això et dic que en 8 anys crec que no hem après massa cosa pel que fa als conceptes econòmics. I bueno, era només aclarir aquesta desinformació que tenia l'exalcalde i que ens preocupa molt que durant 8 anys sigui este el nivell.
Referent a l'últim que vostè comentava, va venir a una pregunta que vam fer respecte a la diferència de criteri que havia entre Entesa per la Cala i Esquerra Republicana de Catalunya, que compartien equip de govern, l'equip de govern anterior, en el qual, és a dir, des d'Entesa per la Cala, el regidor Antonio Espuny havia dit en més d'una ocasió que ell, en lloc d'haver deixat diners en caixa, que hagués preferit que es paguessin les factures que no es van poder pagar de la residència. I que, contestant en això, l'exalcalde, actual regidor d'Esquerra Republicana, va dir que ells havien preferit deixar diners en caixa.
Clar, evidentment, havia preferit deixar diners en caixa per a poder pagar les nòmines. És que és algo que qualsevol, el tresorer s'hagués ficat les mans al cap si s'hagués decidit una altra cosa. És una obligació que tenim que fer-nos càrrec del personal de l'Ajuntament. És que no hi ha més. No és que sigui un acte de bona fe, de deixar 1 milió d'euros per al pròxim govern. No, és deixes 1 milió d'euros perquè està previst per pagar les nòmines del resta de l'any dels treballadors de l'Ajuntament.
Sí, bé, no, jo només puntualitzar, perquè bé, al final doncs, bueno, és tot un despropòsit, no? És un despropòsit perquè entenem que bueno, quan aquestes declaracions les fa doncs, el senyor Jordi Gasany, entenem que bueno, el fill al cap, ell només se regeix i copia les paraules que li ha pogut dir el seu company de govern, en aquest cas que era el senyor Antoni Espuny, i que ja ha de ser conscient que el que diu no és veritat, però bueno, o senzillament no ho sap el fill al cap, per això li va donar la cartera d'Hisenda, no? perquè segurament les magnituds i les xifres al senyor Jordi se li escapen. Després també, doncs, bueno, també seria bo dir que bueno, quan existeix insolvència, com és el cas, no? És obligatori un pla d'ajust, això vull dir, és aquí a tot arreu, i s'ha de sotmetre a una certa tutela financera. I aquesta és la situació, no una altra. Bé, com dia l'alcaldessa, s'ha de mirar la situació de l'Ajuntament, és l'estalvi i el resultat pressupostari al final, perquè encara que el senyor Gasany no ho cregui, les amortitzacions i els interessos també s'han de pagar.
Clar, en el seu moment va parlar de demagògia, no? de que vostès feien demagògia quan dien que, bé, per exemple, i podem entrar ja en el següent tema, que és el tema de la parcel·la del sector 22B1, que la setmana passada ja es va acabar materialitzant aquesta venda al grup Bonpreu i Esclat, una venda que havia estat afectada per un contenciós administratiu, recordem, interposat per un exregidor de Ciutadans i que ha estat molt de temps pendent fins que pareix que ara fa poques setmanes es va poder desencallar el tema i finalment s'han pogut ingressar aquests diners i materialitzar la venda. Clar, vostès han dit en diverses ocasions que no refiaven d'aquests 2 milions perquè una part important ja se l'havien gastat abans d'ingressar l'anterior equip de govern. Llavors és quan al traure el tema este el regidor Jordi Gasany va parlar de que estaven fent demagògia.
Bé, la demagògia crec que s'està demostrant que la fa un altre quan no saben què volen dir els conceptes dels que està parlant. La realitat és que ara justament ja esta setmana ja disposem d'estos 2 milions d'euros més IVA, que l'IVA evidentment s'ha de reservar per fer la liquidació de l'IVA, que suposo que això també ho saben, suposo. Però a part d'això, estos 2 milions no els podem disposar sencers, perquè hi ha 1.600.000 que ja es van disposar al 2022 i al 2023. Evidentment, no és il·legal fer-ho. Això està clar, no és il·legal. Però la realitat és que ja es van disposar d'este 1.600.000 i ara ens queden 400.000 euros per poder disposar, per posar-los pues, en projectes de l'actual Ajuntament. Per tant, de demagògia res, és coneixement de la realitat que és possible que no la tinguin i bé, poca cosa més. Ens queden 400.000 euros que destinarem a fer activitats del nostre poble, no activitats sinó inversió, perquè ha d'anar destinat a inversió.
Bé, jo també dic que bueno, el senyor Jordi, respecte al tema del bon preu, a les seves declaracions al portaveus, ens tatxa l'actual govern de que, bueno, o que no estem preparats, no? Les seves paraules diuen que, com ve a dir, com, bueno, mos diu que som de molt, molt poca cortesa, només puntualitzar-li que molt poca cortesa al final entenc jo que vol dir molt llarg, per tant també un joc de paraules que no vam entendre, però que tampoc mos sorprèn venint de Jordi, no? Al final quan parla de números se lia, com dia abans, qui li portava tot era el senyor Jordi Espuny i és normal que se li faci una miqueta gran. Bé, recalcar una miqueta el que diu l'alcaldessa, avui aquest tema està més que parlat, som conscients que és així, ells són conscients de que és així, intentar vendre-ho d'una altra forma és intentar seguir fent la política, com sempre dic quan tinc oportunitat, que sempre em feteix, la política d'aquests 8 anys, així ens ha portat a la situació que estem. Nosaltres seguirem per on hem de seguir, sempre dic el mateix, no sabem el treball que hem de fer, al final entristeix una mica, no, vindre aquí a la ràdio a intentar a tornar i explicar sempre el mateix, no tenen cap altre temps que parlar, i bé, aquests 2 milions, recalcar com deia l'alcaldessa, 1.600.000 està gastat, ens en queden 400, i com no pot ser d'altra manera, bueno, els invertirem i els ficarem a...
I és evident que aquests 2 milions no solucionen l'economia municipal, perquè en 400.000 euros que podrem disposar, doncs, bueno, què més, no? Ja no és reinvertir-ho, fer inversions, projectes, i, però va, en aquests 400.000 euros només.
Anem avançant en temes, si els hi sembla bé, temes com per exemple el tema de l'aigua, el fet d'aquesta expropiació fallida que en el seu moment es va fer del servei d'aigua, en el seu moment es va fer de Trescales i de Calafat, i havíem estat parlant recentment del servei d'aigua de Calafat. Vostès van fer públic que havien arribat a un acord amb Promociones Calafat, en teoria l'antic propietari d'este servei, per tal de que tot el procés judicial que hi ha pendent es deixés en stand-by durant uns mesos per intentar arribar a un acord donada la situació que hi ha i la demanda per part d'ells d'una quantitat econòmica que vostès, com a mínim, refiaven reduir perquè no gravés tant a les arques municipals. Quina és la situació actual i tot el que fa referència, perquè des de l'oposició també s'ha demanat que vostès han de negociar a la baixa aquestes quantitats, no?
Bé, aquí tornem a evidenciar que l'exalcalde pues, devia estar fent altres coses quan era alcalde durant aquests 8 anys, perquè també està confosa en aquest tema. I també perquè ell ho entengui i la resta de la gent també sàpiga en quina situació estem, faré una mica l'històric. Promocions Calafat tenia la gestió de l'aigua, a l'organització de Calafat. En un moment donat, l'Ajuntament li expropia la gestió de l'aigua a Promocions Calafat, aquesta empresa posa un contenciós contra l'Ajuntament i el guanya, de manera que se li ha de retornar la gestió de l'aigua. Així és com queda en un primer moment. L'Ajuntament li retorna la gestió de l'aigua, perquè així està manat en la sentència, i Promocions posa una altra demanda per danys i perjudicis sol·licitant que durant aquests 5 o 6 anys el que s'ha deixat d'ingressar. Per tant, sol·licita uns danys i perjudicis per valor de 871.000 euros més el 5% de premi d'afecció, és a dir, 914.000 euros, que és el que hi ha en aquesta demanda. En aquest moment, el que has comentat molt bé, Franquín, és que aquesta reclamació s'ha arribat a un acord de que provisionalment se quedi suspesa per mirar d'arribar a reduir aquests 914.000 euros que es demanen per danys i prejudicis, o reduir en part o en totalitat, és el que s'està ara negociant. Per tant, res a veure en que, segons diu el senyor Gazzani, els 914.000 euros és la valoració dels pous i instal·lacions, que si l'Ajuntament es quedés l'aigua... No, tot això no, ens hem confós, no sabem on estem. La realitat és que la gestió de l'aigua se li va retornar a Promocions Calafat, però Promocions Calafat no l'ha acceptat fins que no se li cobrin, fins que no se li paguen aquests danys i perjudicis de 914.000 euros. I ja estem aquí, negociant si és possible reduir aquesta quantitat o eliminar-la. És el que estem treballant en aquests moments.
Per tant, se tracta de deixar en stand-by un procés que depèn de com vaiga la negociació, després ha de continuar o no, no? Però l'objectiu, al final de tot, és a dir, Promociones Calafat entenem que ha de recuperar aquesta responsabilitat sobre el servei, no?
Ara per ara, la sentència judicial que està ferma és que ha de recuperar el servei, Promocions Calafat, però com no l'accepta, per ara pues, ho està gestionant l'Ajuntament. Però per sentència judicial correspon a l'empresa.
Bé, per part meva no res més a dir. L'alcaldessa ha explicat molt bé. Potser reafirma que es passa més hores a Madrid, no? I potser desatén una miqueta la política local, perquè aquestes coses em sembla que són la IEU de la política i no puc explicar, doncs bé, torna a deixar-lo una mica en evidència.
Anem avançant, hi ha un tema que és la biblioteca. L'edifici veiem que està, no sé si en construcció, si ha acabat, si no ha acabat, si s'han entregat les obres, si no s'han entregat les obres, quina previsió hi ha de que aquesta biblioteca que s'està construint al Parc del Bon Repòs, davant de la via de Renfe, de la via del tren, acabi posant-se en marxa?
Bé, la biblioteca, la construcció en si està finalitzada, però queda pendent de fer la construcció d'un dipòsit d'hidrants que és necessària per tema de protecció contra incendis. Pues és la normativa que cal complir. El problema és que el servei d'aigües no podia subministrar la potència necessària per a, en cas d'incendi, poder traure l'aigua en prou potència, i per tant és necessari la construcció d'aquest dipòsit amb la instal·lació d'unes bombes que serà només, i esperem que mai s'hagi de fer servir, però només per temes de protecció contra incendis. A partir d'aquí, dir també que no disposarem de calefacció ni d'aire condicionat, en principi, perquè al projecte inicial sí que es contemplava aquesta instal·lació, com no podia ser d'altra manera, però pues, per abaratir costos, l'anterior govern va decidir traure del projecte el sistema de calefacció i d'aire condicionat. Mirarem de resoldre este tema, però clar, no es pot, no podem esperar que estigui això resolt per obrir la biblioteca. Per tant, la previsió és que una vegada estigui fet el dipòsit que és necessari per a la seva obertura, la previsió és que s'obri al setembre, coincidint amb l'inici escolar.
Tot el que fa esment a l'edifici s'ha hagut de, suposo, que complementar mobiliari, s'ha complementat en aparells informàtics, per tant entenem que durant aquests mesos s'acabarà de deixar l'equipament ja totalment
comprat. Sí, el mobiliari ja està quasi tot, hi ha algun problema en una sèrie de estanteries, però bé, tenim el marge de temps, com la previsió és d'obrir per al començament de curs escolar al setembre, doncs està treballant per fer, també caldrà preveure el personal que anirà destinat a la biblioteca, perquè ara mateix hi ha dues persones en actiu, hi ha una altra persona que s'haurà d'incorporar quan s'obri la biblioteca, però per al bon funcionament de la biblioteca, per que estigués tot l'horari obert, se necessitarien 5 persones. La situació actual no ens permet tindre 5 persones en plantilla exclusivament per a la biblioteca. Per tant, s'obrirà en 3 persones i s'hauran d'anar fent reforços en personal propi per poder anar fent suplències de vacances o de baixes, etc.
Per tant, ara s'haurà d'habilitar una plaça més, doncs.
Sí, hi ha una plaça prevista ja al pressupost que s'ha de convocar i s'haurà de cobrir.
Per tant, biblioteca a partir del setembre, coincidint amb el curs escolar. Durant tot aquest temps suposo que hi haurà trasllat des de les actuals instal·lacions i posar en marxa tot aquest procediment. En quant al tema, algun altre tema municipal més enllà d'altres temes més concrets que vulguin parlar, entraríem en temes molt més de regidories, si els hi sembla bé. Per exemple, el tema de platges i el que han anomenat vostès, el que ja han fet públic, de substitució de dutxes per rentapeus. Aquesta temporada l'encetem amb una bandera blava menys. Què suposa això? Si han parlat ja dels motius que ha suposat aquesta pèrdua?
Bé, a veure, val a dir que al final, tot i perdre aquesta bandera, que és bueno, no ens agrada, com no pot ser d'altra manera, l'Ametlla continua a ser capdavantera al Baix Ebre en la primera posició en banderes blaves. S'ha perdut la bandera de Calafort, és una llàstima, però sí que cal puntualitzar que bé, al final ha sigut per un tema de qualitat d'aigua, que quan diem qualitat d'aigua no vol dir que siga una qualitat dolenta, al contrari, la puntuació final ha sigut bona, tirana molt bona, però al final l'ADH, que és la que ens dona les banderes blaves a tota la resta del territori, ells busquen l'excel·lència, és el cas. També dic que per tema de gestió de l'Ajuntament o el que és tema de platja en si no ha hagut cap problema, aquí sí que hem aconseguit l'excel·lència, però bé, al final és una valoració que es fa en una empresa privada, assumim la responsabilitat d'intentar recuperar. També val a dir que bé, el 2022 se va perdre també pel mateix cas la bandera de Pixavaques i a seguir treballant. En estos temes no tenim excusa, no ens volem excusar, volem seguir sent, tot i havent perdut la bandera, punters no només aquí al Baix Ebre, sinó a tota Catalunya. I bé, també recalcar que tenim els dos distintius de Sendes Blaus, recorregut pel GR92, que també lo tornem a reafirmar des de fa molts anys, lo del Nàutic del poble, i també els centres blaus que el tenim al CIP, que també els han tornat a reconèixer. Bé, una llàstima perdre una bandera, però com he dit, seguirem treballant i en això doncs, ens volem reafirmar, ja et dic, no només a nivell comarcal, sinó a nivell autonòmic volem ser els punters, com no cap ha de ser d'una altra manera.
Parlant del tema de les dutxes, és a dir, canvi climàtic, aplicació de mesures per la sequera. L'any passat ja van haver ajuntaments que van limitar i alguns fins i tot van eliminar el servei de dutxes a les platges. Aquest any és l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar qui ha pres aquesta decisió, no?
Sí, així és. L'any passat nosaltres entrem al mes de juny, ens trobem a la problemàtica bueno, del tema de la sequera. És veritat que no tenim marge de maniobra sobre aquest tema, però bueno, ens hem anat assessorant durant tot aquest hivern. Hem estat parlant als diferents municipis de la regió i bé, uns ja ho havíem implementat des de l'any passat, nosaltres ens afegim aquest any, entenem que no hi ha altra forma de fer, que al final el canvi climàtic està aquí, entenem que hi ha molta gent que no ho entén. Són decisions que al final poden ser crítiques, ho vam dir l'altre dia estant aquí en l'Hotel de Mediamien, en Javi, no són decisions fàcils, els canvis que ens venen ens hem d'adaptar com més aviat millor i nosaltres doncs, bueno, hem de fer una miqueta de pedagogia i intentar fer-li entendre a la gent que al final això és inevitable, estem tirant per estos camins i això vull dir no hi ha cap altra forma de fer-ho que fer-ho bé, no? Sabem que alguna crítica ens ha vingut, però la gent ha d'entendre que bueno, si nosaltres també volem ser capdavanters en tema de mediambiental, no pot ser cap altra forma que adaptar-nos a les noves condicions que ens està posant de parant, no només a nivell local, sinó a nivell mundial. No? Explicar també que bé, els rentapeus al fi i al cap, el que volem, veuran que estan ficats, s'han començat per cert, ja fet la setmana passada, s'han començat a instal·lar, veuran que estan instal·lats a peus de platja, perquè també d'aquesta manera, quan llimpiem el peu, també deixem l'arena a la platja, que també és una de les coses que busquem. Hi haurà plaques informatives, informació en diferents idiomes per a que els turistes, quan vinguin des de fora, també ho entenguin. I bé, al final som conscients que totes les decisions que prenem sempre hi ha una part de crítica, és complicat que quan prens una decisió en política tothom estigui conforme, però nosaltres en això som molt ferms, ho tenim claríssim, qui no estigui d'acord se li farà una explicació, però hem d'entendre també els caleros i caleres, que al final és pel bé de tots, i entenem que, bueno, que són passos que s'han d'anar prenent i no donar-li més importància de la que té.
Puntualitzava referent a aquest tema que el fet de canviar dutxes per rentapeus no afectarà en res a les banderes blaves, perquè de fet aquesta mesura ja es valora de forma positiva des de bandera blava. No hi ha un requeriment per a que hi hagi dutxes, ni de peus ni grans, però si hi ha dutxes, si són de peus, doncs encara millor, perquè és una acció mediambiental que suposa un estalvi d'aigua. Per tant, no tingueu por ningú de que a causa de que no hi ha dutxes grans, sinó 30 peus, puguen provocar algun efecte negatiu pel que fa a les banderes blaves, tot més aviat al contrari.
Darrerament s'han produït reunions entre l'Ajuntament i les urbanitzacions, sobretot per la urbanització amb les associacions de veïns de l'associació de les associacions de veïns de Trescales, amb l'objectiu, diguéssim, que d'habilitar una manera més fluida d'intercanviar informacions, de tenir contacte, de parlar de les necessitats, dels dèficits que pugui haver. Fins i tot s'ha arribat a un acord de poder fer un estudi per poder valorar si aquesta reivindicació habitual d'una part dels veïns d'urbanitzacions, de que l'Ajuntament no inverteix d'acord amb els impostos que paguen aquests veïns, és real o no real, i posar una balança per veure en quin punt es troba aquest jo pago impostos, tu invertixes. Volíem saber una mica sobre el tema.
Pues sí, ja fa uns quants dies que vam fer unes quantes reunions en les juntes de les associacions de les urbanitzacions, i es va acordar això, que es farien reunions periòdiques per anar tractant aquells temes més importants i que es poden solucionar potser també de forma més àgil. I bé, una de les qüestions que es va plantejar va ser esta mateixa que estàs dient, l'estudi per veure, per traure ja els dubtes que tenim tots, tant veïns de les urbanitzacions com del poble, com el mateix equip de govern, per constatar exactament quina és l'aportació que fan els veïns de les urbanitzacions, perquè al final és esta la demanda històrica que sempre s'ha fet, que entenen que l'aportació econòmica a l'Ajuntament és molt més gran que la que ells reben, i bé, volem constatar amb un estudi real per saber en quin percentatge això és així o no, perquè clar, hem de recordar o hem de comentar que quan pagues els impostos pagues un IBI, un impost de béns immobles, però aquests impostos no es queden al teu carrer, això és evident. Aquests impostos han de servir també per a col·laborar i per a col·laborar en tots els serveis que es reben per part del municipi. Serveis que no es tiran a les urbanitzacions, sinó que també es tiran al nucli urbà, com pot ser la policia local, l'ajuntament, la piscina, l'escola, l'ambulància. Són serveis que tots fem servir, tant els que vivim al poble o al centre, al nucli urbà, com aquells que viuen fora del nucli urbà o a les urbanitzacions o disseminats. Per tant, clar, s'ha de veure realment, s'ha de fer un estudi per una empresa especialitzada per saber exactament l'aportació que es fa i el que es rep o s'hauria de rebre. Per mirar ja, una vegada tinguéssim les dades, posar ja damunt la taula què és el que cal fer per ser justos per a totes les parts.
Molt bé, dit això, des de l'àrea d'esports s'havia anunciat ja el canvi de la gespa artificial del camp de futbol municipal. S'havien fet diverses valoracions, en quin punt està la gestió i si hi ha un timing, no? Hi ha un calendari de la substitució d'aquesta instal·lació.
Doncs sí, molt contents perquè bé, al fi al cap ja hem arribat el dia 16, el dijous passat se va aprovar en junta de govern ja la licitació del canvi de gespa artificial. És una decisió que bé, mos ha costat moltíssim, però al final doncs, bueno, l'hem tirat endavant. Al final, si hi ha voluntat, les coses surten. molt, molt emocionats, també per la part que em toca a mi personalment, i bé, ara els tempos que s'estan movent, els que tenim clars són que al ser una licitació harmonitzada està 35 dies penjada a Europa, i això és tal com es marca la llei, i després ja es fa la licitació en forma, i quan sortirà l'empresa adjudicatària, doncs ella ens marcarà una miqueta més els tempos. Sempre estaríem parlant, la nostra idea seria que es fes, doncs, bueno, juliol, agost, però sempre hi ha un però, no? En aquestes coses no ho podem assegurar. Igual s'atrassa perquè sempre surten coses, està després una vegada s'aprova i s'adjudica l'empresa que ho ha de fer, doncs, també necessita uns tempos per la fabricació, després el muntatge, la retirada de la gespa que hi ha actualment al camp. Vull dir, no podem marcar una fetge límit perquè ens enganyaríem, val? Per tant, però bueno, sí dic que això estic tret endavant, que per la temporada que ve tindrem gespa artificial nova al camp d'esports de l'Ametlla de Mar perquè la disfruta, doncs, tots els equips de futbol, com no pot ser d'altra manera, però al final tot el poble. I molt contents, molt contents. Com deia abans, al final quan vols tirar alguna cosa endavant i hi ha voluntat de fer-ho, doncs les coses surten.
La licitació vol dir que ja hi ha empresa o que ara les empreses han de presentar les seves ofertes, doncs?
Això mateix, la licitació vol dir que bé, ara està penjada i les empreses podran aportar les seves ofertes. En altres, doncs, hi ha un plec de clàusules, va per una certa puntuació, i a partir d'aquí les empreses que es vulguin presentar, és veritat, doncs, que s'ha estat parlant alguna com no pot ser d'altra manera, però que qui es vulgui presentar és lliure, al final una licitació oberta, i la millor oferta serà la que s'agafarà.
Bueno, aquest és un, si parlem des de l'àmbit dels partits, aquest és un dels punts que vostès portaven en el programa electoral,
sí,
no?
Sí, exacte, és un dels compromisos, un dels molts compromisos que vam adquirir, no, al nostre programa electoral, i que bé, aquest any se veurà, bé, no, veurà la llum. Recordem que és un compromís que crec que quasi tots els partits polítics des de fa bastant temps portaven al seu programa, perquè sí que hi ha moltes coses molt prioritàries en un ajuntament. No podem dir que la gespa sigui essencial per a la vida, no? Però sí que bueno, també és una gespa artificial que fa moltíssims anys que està instal·lada i que ja fa uns quants que hauria d'haver estat reemplaçada i que està provocant moltes lesions als nostres futbolistes i als futbolistes que ens visiten. Per tant, per part d'esports, crec que és important aquesta inversió, donada que també ja així consideraven quasi tots els partits polítics que es presentaven a les eleccions.
Hem pogut veure recentment en l'àmbit de la informació, en l'àmbit del benestar social, el fet de que s'obri un servei de teràpia per a persones amb Parkinson al casal d'avis de l'Ametlla de Mar. Aquesta és un tema que ja en el seu moment ens va avançar, coincidint amb el Dia Mundial del Parkinson, la seva presidenta, la Pepa Martín, de que estaven en converses amb l'Ajuntament per tal de poder fer realitat això. En quin punt està? Hem vist que properament ja es posarà en marxa aquest servei?
Sí, jo també, si em permetis, Franquina, abans d'entrar en aquest tema, que ara mateix te contesto, m'agrada puntualitzar també que des de l'àrea d'esports s'està preparant tots els campus d'estiu, per tant que tots els nens de Caleros, nens i nenes Caleros d'aquí al poble que es vulguin apuntar al campus de l'estiu, doncs nosaltres encantats. I també recalcar que bueno, estem tirant endavant una auditoria energètica, és una cosa que també ens preocupa molt, tal com deia bé l'alcaldessa. Al final la gespa no és algo que ens hagi de donar de menjar, no? Però que també una auditoria energètica, perquè entenem que hi ha molt de consum, molt de gasto, que al final paguem tots els Caleros, hi ha un desfase de consum energètic, igual de gas que de llum, que se'ns dispara. Els últims anys les xifres són desorbitades, i estem treballant en una auditoria energètica que ve cofinançada en el tema del fons de transició nuclear, i que també estem damunt, i que també, doncs, bueno, al final, doncs, també va bé dir-ho, perquè per la part que em toca a mi també risc de medi ambient, que estem damunt d'aquestes coses, i al final el que volem és ahorrar diners pel poble, no? Respecte al que em dius del Parkinson, és cert, vam parlar amb la Pepa Martín, ens va proposar que de formar o de fer un com un centre formacional i n'estava en local, no? Se li va fer el Casal dels Avis, a ella li va agradar moltíssim la idea, i bé, hi vam tindre una reunió, se li va adequar un petit despatx perquè puguin allí guardar les seves coses, i bé, de moment ho tirem endavant, veurem aviam com tira. Els horaris seran de dilluns a dimecres, de 10 al dematí a 1 del migdia, i allí pues, bueno, hauran teràpies, hauran pues, entrevistes personalitzades per tothom qui es vulgui assessorar, no només el malalt de Parkinson, no, sinó també familiars, i bé, entenem que també és una cosa que hem d'estar damunt. Al final, pues, bueno, entenem que és important, no? Com també recalcar que el dia 11 de juny tenim al Centre d'Interpretació de la Pesca, es farà també una petita conferència a càrrec de Josep Gasulla i Algueró, que és el president de l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre, i donar una petita formació, també com dia no només pels malalts d'Alzheimer, sinó també pels familiars, i tothom que vulgui estar invitat. Com dic, se farà al Centre d'Interpretació de la Pesca el dia 11 de juny a partir de les 6:30 de la tarda, i bé, també seguir treballant en tot el tema de benestar social, no?
Doncs, si no tenen res més a dir, pues ho deixaríem aquí. En tot cas, gràcies com sempre per la vostra presència, per les vostres opinions i les informacions que doneu durant aquest espai.
Pues moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Bona tarda.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, en representació de Junts, l'alcaldessa Eva de l'Amo i el regidor Madeo Comes. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.